Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Aquest dilluns, que era com un dissabte, el Jordi Basté escrivia a La Vanguardia un article titulat "Cadires buides", que anava sobre les dues grans absències d'aquests dies a casa seva, la mare i el sogre. Si has perdut algú, mentre llegeixes l'article, és impossible no viatjar aquell primer Nadal. El primer Nadal sense aquella persona, que es converteix automàticament en el Nadal més estrany del món. A partir de llavors, els Nadals que venen ja no són mai més normals del tot. És bastant indiscutible que el Nadal, i això no va de creients ni pagans, és un dels moments més meravellosos de l'any. Són dies de retrobament, són dies de brindar per la felicitat, són dies de celebrar en definitiva la vida. Però també és cert que el Nadal, igual que meravellós, també pot arribar a ser extremament dolorós, perquè és quan es fan més evidents les pèrdues. Les cadires buides poden fer molt de mal, i n'hi ha a totes o pràcticament totes les cases. I la nostàlgia és molt fotuda. El Jordi, però, també escriu que tenim el record, la tristesa nostàlgica, però ens queda esperança, futur i molts plans per fer. Qui has estimat no mor mai, i no mor mai qui estima. El nostre millor homenatge és celebrar la vida per recordar-lo sempre. I és que és exactament això. La nostàlgia és molt fotuda, d'acord, però aquests dies de família i llargues sobretaules també són una oportunitat perfecta per recordar i per homenatjar els que hi falten. Tenir-los presents, recordar-los, parlar d'ells. Les absències ens posen tristos, però els que es queden ens donen forces. Ens donem forces entre nosaltres. I de vegades també consells molt útils. Per exemple, fa 3 anys, al Tanatori de Terrassa, se'n va pronunciar un d'aquells imprescindibles, de vital, un d'aquells que t'has de gravar a foc, i que deia: t'has de permetre plorar, però sobretot t'has de permetre riure. Aquests dies de Nadal també són per permetre'ns plorar, però també i sobretot per permetre'ns riure malgrat tot. Són les 8:02. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambubio.
Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 27 de desembre del 2023.
I avui tornarà a ser un dia de sol i de boira. Sol al conjunt del país i boira al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i al Priorat. En aquestes zones emboirades l'ambient continuarà molt fred, però la resta es mantindrà la suavitat durant les hores centrals de la jornada.
I pel que fa al trànsit, es nota que avui molta gent encara està de vacances perquè no hi ha ni tan sols les retencions habituals. Ara bé, com ens deia Martí, les boires compliquen la visibilitat a l'A2, el tram entre Vilagrassa i Soses, i a l'AP2 entre Castelldans i Juneda. De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Les factures de la llum i del gas es tornaran a encarir a partir d'aquest proper any. Per què? Doncs perquè el govern espanyol acordarà avui mateix a pujar l'IVA de l'electricitat i el del gas. El País avança aquest matí que no serà un increment anecdòtic. L'IVA de la llum passarà del 5% actual al 10%, i el del gas s'enfilarà encara més, del 5% d'avui fins al 21%. En un cas, per tant, el tipus es duplica i en l'altre es multiplica per 4. El govern espanyol va retallar l'IVA d'aquestes dues factures l'estiu del 2022 amb els preus de l'energia disparats per culpa de la guerra d'Ucraïna, però ara entén que la inflació ha anat afluixant i que, per tant, pot anar revertint algunes d'aquestes decisions. Avui, que és l'últim Consell de Ministres de l'any, la Moncloa haurà de decidir quines mesures manté de cara al 2024 i quines decauen amb el canvi d'any. Els últims dies hem sentit tota mena de veus que s'atrevien a anticipar el que avui acordaria el govern espanyol, però les negociacions entre els ministres del PSOE i els de Sumar s'han allargat fins a l'ultimíssim moment i no hi havia res massa clar fins aquesta mateixa matinada. Si aquest matí fem un cop d'ull, per exemple, a El País o a La Vanguardia, per fi ens podem fer una idea de per on van les coses, per on aniran. El gran titular a hores d'ara, com dèiem, és que la Moncloa apujarà l'IVA de la llum i del gas, però n'hi ha d'altres. Per exemple, continuarà sent de franc agafar un tren de rodalies o de mitjana distància. Però, en canvi, s'acabarà la bonificació als títols de transport com la T casual o la T jove, que ara estaven rebaixats, recordem, fins a un 50%, fins a la meitat. Es podrien mantenir només per col·lectius determinats com, per exemple, els joves o els aturats, però encara no està clar qui se'n continuarà beneficiant. En tot cas, el que sí que sembla que està ja bastant confirmat és que per la població en general aquest descompte del 50% en títols de transport com la T casual o la T jove desapareixeria. El que també està en risc de desaparèixer són els ajuts sectorials, com els descomptes que ara tenen, per exemple, els transportistes i els agricultors a l'hora d'omplir el dipòsit. A l'altra cara de la moneda hi ha algunes ajudes que ja sabem del tot segur que s'allargaran almenys durant tot l'any que ve, per tant, fins al 2025, com una d'especialment important per Sumar i Bildu, que és la que impedeix desnonar famílies en situació vulnerable. Era una patata calenta que ha aguditzat la tensió dins del govern espanyol, especialment entre la ministra d'Economia, Nàdia Calviño, i la de Treball, Yolanda Díaz. La tibantor entre totes dues ha enverinat la negociació del decret amb les mesures que aquest matí ha d'aprovar el Consell de Ministres. Un torçabràs intern que també ha condicionat des de fora els socis parlamentaris de la Moncloa, que podrien tombar el decret del Congrés si no els fa el pes. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Sí, i durant tot l'any que ve aquestes famílies o persones en situació precària tampoc se'ls podrà tallar ni la llum ni el gas. Es mantindrà el bo social pels consumidors més vulnerables amb reduccions entre el 60 i el 80% del rebut. Les empreses no podran acomiadar argumentant efectes de crisi energètica si s'han acollit a ajudes o a un expedient de regulació de treball, i es manté la supressió de l'IVA dels aliments de primera necessitat i la rebaixa del 10 al 5% l'IVA de l'oli i la pasta. El transport públic serà gratuït per menors, joves i persones que estiguin a l'atur. No està clar encara si aquest benefici s'acabarà al juny o si, com volen les ministres de Sumar, durarà tot l'any, perquè un dels objectius del govern espanyol és rebaixar el cost de totes aquestes i altres mesures anticrisi, que entre 2022 i 2023 ja sumen 37.000 milions d'euros.
Gràcies, Roger. Que el cost de l'energia s'hagi moderat permetrà que el govern espanyol deixi enrere algunes mesures contra la inflació, però això no vol dir que tots els preus hagin tornat a la normalitat. Per exemple, haureu notat que omplir el cistell de la compra ens està obligant a gratar-nos la butxaca a base de bé, i això també passa facturar als restaurants. Òbviament, els restauradors avisen que la inflació dels aliments i la pujada dels costos de producció els està obligant a pujar els preus dels menús d'aquestes festes. En molts casos, els establiments assumeixen part de l'increment, però la Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona calcula que ara els menús costen entre un 5 i un 10% més que l'any passat. En té més detalls la Trini Huguet.
Alguns dels aliments que més han pujat són els peixos, la carn, les verdures o l'oli. El vicepresident de la Federació, Àngel Pérez, ha explicat a RAC1 que al sector li costa aixecar el cap.
Quan sortir de l'epidèmia, que encara estem pagant préstecs, i no passa una cosa, després arriba una guerra i porta aquesta inflació, i després els preus pugen i és constant i continu, i quan creus que te recuperaràs una miqueta i que aquest esforç que has fet, l'any que ve, pam, torna una vegada, una altra més forta.
Diversos restaurants han apuntat a RAC1 que la inflació els ha obligat a canviar la seva manera de treballar.
L'increment de treball no és per incrementar beneficis, sinó perquè pugis assumir tots els increments de preu.
Si oferies un tipus de carn X, doncs ara pots oferir un altre tipus de carn que sigui igual de bona, però sí que el cost al mercat no és el mateix.
Part d'aquesta pujada, doncs, l'acabes assumint. El marge no és el mateix que l'any passat, tot i haver pujat els preus.
La gran majoria de restauradors han assegurat que molts clients han comprès l'augment de preu. A més, han coincidit que l'afluència de gent continua a l'alça.
8 i 8, anem amb el que ha estat, sens dubte, un dels grans temes d'aquests últims dies amb els dinars i els sopars amb la família. Aquests dies de festa de Nadal, segur que quan molts de vosaltres dinàveu o sopàveu amb els amics o amb la família, us heu adonat que hi havia algun virus sobrevolant la taula. Un refredat, una grip, sobretot molta grip, un cas de Covid, o una gastroenteritis, també molta gastroenteritis, feia la guitza a un altre membre de la taula, un altre comensal, o a vosaltres mateixos, fins i tot. En moltes taules hi havia algú empiucat. Doncs bé, Les dades del Departament de Salut corroboren el que molts ja han descobert durant els àpats nadalencs, que hi ha un grapat de virus circulant a tot drap en aquests moments per Catalunya. Ara mateix, la taxa d'infeccions respiratòries se situa en 900 casos per cada 100.000 persones. Això és un 5% més que fa tot just una setmana. És la prova que aquests dies han crescut els episodis de malalties respiratòries agudes, com la grip, que estan fent estralls, sobretot entre els més petits. Per exemple, en l'última setmana s'han detectat el doble de casos de grip entre els menors de 4 anys i s'han multiplicat pràcticament per 3 entre els infants de 5 a 14 anys. De fet, el virus de la grip és el que més s'ha escampat les últimes setmanes a totes les franges d'edat. De totes les infeccions registrades, les de grip representen gairebé un 25% dels casos. O dit d'una altra manera, un de cada 4 malalts avui a Catalunya té la grip. Al darrere s'hi situen el rinovirus, la Covid i els virus respiratoris sincital, que afecta sobretot nadons. Fa només un any, tant la Covid com el virus respiratori sincital eren el virus estrella, però la vacunació als col·lectius de risc ha ajudat a parar-los als peus i ara és la grip qui ha aprofitat el buit per omplir-lo i fer-se forat. Els experts del Departament de Salut i del Ministeri de Sanitat calculaven que el pic de contagis arribaria a mitjans de desembre, però les infeccions es continuen enfilant i la corba, doncs, no hi ha manera que es doblegui. Feia temps, que no parlàvem de la corba i de si es doblegava o no es doblegava, doncs, en aquest cas, es manté ferma cap amunt. Malgrat que la conselleria insisteix que la situació està sota control i que els hospitals estan lluny del col·lapse, és important remarcar això, el Ministeri ja ha recomanat que totes les persones que tinguin símptomes de Covid o de grip facin servir un altre cop la mascareta, sobretot si han de trobar-se amb persones de risc durant aquests dies. I és que, tot i les crides a la calma, el repunt d'infeccions planteja alguns dubtes, que és quan arribarem a aquest pic de contagis. Hi ha raons per estar preocupats o n'estem fent un gra massa? Hauríem de recuperar alguns dels hàbits de la pandèmia? Els hospitals suportaran també la pressió com augura al Departament de Salut? Està clar que tots en un moment o altre en aquests àpats, ja sigui el sopar de la nit de Nadal, el dinar de Nadal del 25 o el dinar de Sant Esteve, en algun moment, segur, amb algun familiar, hem acabat comentant que portem uns quants dies que no acabem d'estar fins, que no parem de mocar-nos, que tenim aquesta tos de gos lletja que ens persegueix cada nit. I un element, també, que s'està donant en molts casos aquestes últimes setmanes, que és que els constipats, que la grip s'allarga moltíssim, que dura dies i fins i tot setmanes que no acabes d'estar bé. És un per què ara els virus triguen tant a anar-se'n, per què triguem tant a posar-nos bé. Avui, en temps de tertúlia, a partir d'un quart de 10, més o menys del matí, traslladarem totes aquestes preguntes i d'altres que anirem també apuntant a el doctor Guerri, que és el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. Li traslladarem tot això al doctor Robert Guerri en temps de tertúlia, avui, per cert, amb la Susana Cuadrado, el Ferran Casas, el Xavier Melero, el Ramon Rovira i el Tian Riba, que trepitja l'ull de poll. Els hospitals i els caps han d'afrontar aquest repunt de contagis amb les infermeres en peu de guerra. Recordem, el Sindicat d'Infermeres de Catalunya manté la vaga després de constatar que el Departament de Salut no cedeix a les seves demandes. Es queixen que la conselleria no els està dispensant el mateix tracte que va oferir als metges quan van convocar protestes i aturades, i fins i tot insinuen que al darrere hi podria haver un cert masclisme. De fet, denuncien que els representants del departament ni tan sols s'han assegut a parlar amb elles, i per això avisen que mantindran la vaga indefinida que van començar ja el 12 de desembre tot el temps que calgui. Exigeixen millores laborals equitatives a tot el personal sanitari i que es deixi de privilegiar els metges. I atenció a aquesta notícia, quan ens queden un parell de minuts per arribar a un quart de nou del matí. És una notícia que torna a demostrar la importància d'intentar regular l'ús de les noves tecnologies. Investiguen dos menors d'edat que difonien pornografia infantil modificant fotos de noies, també menors d'edat, amb programes d'intel·ligència artificial. El cas ara mateix està en mans de la Fiscalia de Barcelona i de moment només se sap que un dels dos investigats és un noi de 17 anys de Súria, al Bages, que feia les fotos de les nenes des de casa seva i que després les retocava. El menor viu al costat d'una instal·lació esportiva amb piscina i des de la finestra de casa seva podia fotografiar moltes noies amb banyador. De fet, el seu cas ja va transcendir mesos enrere quan el van detenir a l'octubre, però ara la Fiscalia ha explicat que, a banda d'ell, també investiga un altre noi en una causa similar. Tant l'un com l'altre estan en llibertat actualment amb càrrecs. I parlant de delictes sexuals, alerta amb aquesta dada, només un quart de les dones assassinades en mans de les seves parelles o exparelles l'any 2022 a Catalunya havien denunciat prèviament. Només un quart. És una xifra molt més baixa que el conjunt de l'Estat, on denuncien un 40% de les víctimes, per tant, gairebé el doble que Catalunya. Ho diu un estudi de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, que ha elaborat amb dades de l'any passat. També recull una altra dada especialment demolidora, que és que a Espanya hi ha un feminicidi cada 7 dies. És a dir, un feminicidi cada setmana. Cada setmana que passem, una dona viu mort en mans de la seva parella o exparella. Ara bé, ja sabem que, per desgràcia, és un fenomen internacional. L'últim exemple el tenim a França. Allà, a un poble a pocs quilòmetres de París, la policia ha detingut un home acusat de matar la seva parella i els seus 4 fills el dia de Nadal. El presumpte assassí de 33 anys arrossega un historial de problemes psicològics i ja havia atacat la seva dona amb una arma blanca fa anys, segons la fiscalia francesa es podria enfrontar a cadena perpètua. I encara a França hi ha un nom que aquests dies torna a estar en boca de tothom, que és el de Gérard Depardieu. A les últimes setmanes, diverses dones s'han sumat a les que ja fa anys que l'acusaven d'haver-les agredit sexualment. Però cada dia, en paral·lel, surten veus que el defensen. I no són veus qualsevols. Fa una setmana, tot just, era el president de França, Emmanuel Macron, qui demanava aturar el linxament contra ell i respectar la presumpció d'innocència. I ahir s'hi van afegir una cinquantena de personalitats del món de la cultura francesa, entre les quals, atenció, Carla Bruni, per exemple, Charlotte Rampling o Victoria Abril. En un manifest publicat al diari Le Figaro, defensa el lector i denuncien una suposada caça de bruixes contra ell. I, per cert, als Estats Units, Kevin Spacey va viure una situació similar 3 anys enrere, recordeu, quan un grapat d'actors van acusar de ser literalment un depredador sexual? Doncs bé, ahir Spacey va trencar el seu silenci i va reaparèixer carregant a tort i a dret contra Netflix. Fa un any la justícia nord-americana el va declarar no culpable de totes les acusacions i sent que, d'alguna manera, ell sent que això l'ha rehabilitat públicament. Per això, ara ha publicat un vídeo de 7 minuts amb Tucker Carlson, un antic presentador de la Fox, conegut precisament per fer circular notícies falses o per entrevistar, entre d'altres, Santiago Abascal. Al vídeo, Carlson fa una mena d'entrevista a Kevin Spacey i l'actor aprofita l'ocasió per atacar contra Netflix. La plataforma i ell van partir peres el 2017 arran de les denúncies contra l'actor, malgrat que ell era una de les grans estrelles del moment gràcies al seu paper com a Frank Underwood a House of Cards. Ara Spacey treu pit i assegura que si Netflix existeix és gràcies a ell.
És estrany que hagin decidit tallar llaços públicament només a causa d'unes acusacions. Unes acusacions que ara s'ha demostrat que eren falses, perquè no crec que hi hagi cap dubte. Netflix existeix gràcies a mi. Jo els he posat al mapa i ara han intentat enfonsar-me.
Aquesta entrevista és només el primer pas de la rehabilitació pública de Spacey, que tornarà a les pantalles com a protagonista de la pel·lícula Peter 5-8. I, per cert, parlant de celebritats, avui n'hi ha un altre que torna a ser notícia i no pas pel seu paper dalt d'un escenari. I sí, parlem, per enèsima vegada, de Kanye West. El raper nord-americà està bloquejat a diverses xarxes per insults racistes i antisemites que va publicar durant l'any passat. De fet, algunes marques, com Adidas, per exemple, fins i tot van deixar de treballar amb ell, però, lluny d'aprendre dels errors, l'octubre d'aquest any va publicar el primer avançament del seu proper disc, que es diu Vultures, i amb una cançó, inclou una cançó que diu textualment, atenció, com puc ser antisemita si m'acabo de follar una puta jueva. Anti-Semitic, I just fucked a Jewish bitch, I just fucked Scooter's bitch, and we ran up like a lift, just got pregnant in the threesome, so whose baby is... Clar, aquella justificació només va amplificar les crítiques contra ell, que ara, veient tota la polseguera que havia aixecat, ha decidit disculpar-se amb un vídeo en hebreu dedicat a la comunitat jueva blanc de bona part dels seus atacs. Val més tard que mai, suposo. I, per cert, recordeu la pel·lícula Paràsits? Aquesta pel·lícula coreana tan bona i que es van dur tants premis i que qui no l'hagi vist val molt la pena? Doncs han trobat mort un dels seus protagonistes. Es tracta de Lee Sung-kyun, que interpretava el pare de la família milionària a la famosa pel·lícula coreana guanyadora, com deien, de diversos Oscars, entre ells el de la millor pel·lícula. El cos de Kyun l'han trobat aquesta matinada sense vida dins d'un cotxe en un parc de Seul. Ja feia setmanes que la policia l'investigava per consum de marihuana i altres drogues il·legals al país. A més, també haurien trobat una suposada nota de comiat a casa seva i, per tant, Ara, la principal hipòtesi amb la que treballa la policia és la del suïcidi. 8 i 19, més coses. Fa uns dies us explicàvem que la Comissió Europea alertava que el risc d'atemptat a Europa per Nadal era molt alt. I avui el diari Bild, el diari alemany Bild, publica una notícia preocupant, com a mínim que ho corrobora. La capçalera alemanya explica que la policia del país ha detingut una persona que formava part d'una xarxa islamista. I atenció, pretenia atemptar a Madrid entre Nadal i Cap d'Any. La cèl·lula estava formada per 4 persones més, totes residents a Àustria, que ja les han detingut. Els investigadors creuen que formaven part d'Estat Islàmic i, més enllà de Madrid, també tenien com a objectiu les ciutats de Colònia i Viena. A Madrid, per cert, aquest Nadal s'hi ha viscut una situació de pel·lícula. Un sicari s'ha fugat de la presó d'Alcalá de Henares aprofitant les visites de Nadal. És un jove de 20 anys, conegut com a Pastilla, que va fugir del centre el dissabte passat, camuflant-se suposadament entre els seus familiars. El fugat va ser detingut després de confessar haver matat un dels caps del crim organitzat a Cádiz i està acusat de matar un altre home que va confondre amb un membre d'un grup viral. A Catalunya, els Mossos d'Esquadra, i atenció a això, perquè ens hi podem trobar tots, alerten del mètode, els Mossos, això la policia, alerta del mètode d'alguns delinqüents per robar persones mentre guarden el que acaben de comprar a dins del cotxe, o el que aquests regals que hem rebut aquests dies, és un mètode que s'està estenent per aquestes festes i que ens hi podem trobar tots, per tant, molta atenció. Es coneix com el mètode de la sembra, i el fan servir els lladres quan detecten una persona molt carregada amb bosses i paquets, sobretot als aparcaments dels centres comercials. Funciona així: quan el conductor està posant les coses al maleter, el delinqüent llança un objecte a terra per fer creure a la víctima que li ha caigut algun producte de la seva compra, i és en aquest moment en què els lladres deixen a dins del vehicle i roben les bosses. Els Mossos aconsellen no fer les compres sols i evitar distraccions davant la presència de desconeguts. També recomanen no deixar paquets al maleter del cotxe per després tornar al centre comercial i fer una volta sense les bosses. Per cert, de cara a Cap d'Any, els locals d'oci nocturn reforçaran la seguretat i demanaran a la Generalitat que augmenti la presència policial al voltant de les sales. Això després dels últims incidents a Girona, on s'han produït baralles múltiples a les discoteques Platea i Gossip. Les patronals del sector denuncien la manca de patrulles i reclamen més rapidesa per neutralitzar o evitar aquestes accions violentes. Anem cap allà, Anna Hernández.
L'objectiu és reduir a zero el nombre d'incidents a la nit i per això reclamen més prevenció. Les federacions d'oci nocturn asseguren que els actes violents són residuals, però que cal actuar amb més mesura. Els secretaris generals de FECASARM i FECALON, Joaquim Boada i Fernando Martínez, esperen poder reunir-se amb el Departament d'Interior abans del 31 de desembre per demanar més presència policial. Ho han dit a RAC1.
Quan hi ha un cotxe a patrulla o una persona uniformada, rarament es produeixen aquestes accions, perquè evidentment no podem acceptar que en els nostres locals es produeixin accions violentes que malmeten la imatge del sector nocturn. Reforçar les medidas de seguridad con nuestros controladores de acceso, con los vigilantes de seguridad, también con la policía local y los Mossos d'Esquadra.
D'altra banda, i després dels incidents de Girona dels últims dies, demanaran més càmeres de seguretat al voltant de les discoteques. També proposaran a la Generalitat que es comencin a estudiar altres mesures de protecció, com ara la prohibició d'accés a persones que ja hagin protagonitzat algun acte violent en locals d'oci nocturn.
8 i 22, obrim plana política. Pere Aragonès fixa el 2024 com l'any en què s'ha d'acordar un nou finançament singular per Catalunya. És una de les reivindicacions que ha anat guanyant pes els últims dies a Palau, després de la reunió amb Pedro Sánchez, i que el president de la Generalitat va tornar a posar ahir sobre la taula en el seu missatge institucional per Sant Esteve. Aragonès demana al govern espanyol que s'arremangui per posar fi a un dèficit fiscal insuportable que afecta de ple, diu, el funcionament de la Generalitat.
El 2024 ha de ser l'any en què acordem un finançament singular amb l'Estat que posi fi a un dèficit fiscal insuportable que ens priva de destinar els recursos que ja paguem, però que administren uns altres, a millorar la sanitat, a enfortir l'educació, a ajudar autònoms, treballadors i emprenedors o a les persones amb dependència i lluitar contra les violències masclistes.
Les paraules d'Aragonès arriben després que Pedro Sánchez obrís la porta al pacte fiscal la setmana passada en una entrevista aquí al Món RAC1. En aquella conversa amb Jordi Basté, el president espanyol tancava la porta al referèndum, però ahir Aragonès va insistir que un cop s'aprovi l'amnistia serà el moment de començar a abordar la segona fase de la negociació amb l'Estat. L'objectiu, doncs, aconseguir establir les bases per a un referèndum d'autodeterminació.
El 2024 ha de ser l'any en què la llei d'amnistia s'aprova, s'aplica plenament i permet recuperar la llibertat i el retorn a Catalunya de les persones represaliades pel seu compromís amb el referèndum. El 2024 ha de ser l'any en què abordem la segona fase del procés de negociació en l'Estat, on Catalunya ha de poder decidir lliurement el seu futur.
Al discurs, el president de la Generalitat també va treure pit dels resultats del diàleg amb el govern espanyol i va repassar alguns dels acords que ha aconseguit arrencar de la Moncloa, com per exemple el traspàs de Rodalies o el de l'ingrés mínim vital. Aragonès, però, no només va mirar a Madrid, també va reclamar responsabilitat a l'oposició a Catalunya per aprovar els pressupostos d'aquest 2024. Defensa que són imprescindibles per abordar reptes importants com l'educació o la sequera extrema. La falta d'aigua, de fet, va ser el decorat del discurs que es va emetre des del dipòsit del rei Martí al barri de Sant Gervasi de Barcelona. En té més detalls el Sergi Giró.
El 2020 el missatge institucional del president va sortir de Palau i des d'aleshores el tema de l'any marca el decorat. Pere Aragonès va escollir ahir un espai històric vinculat a l'aigua per simbolitzar, diu el seu entorn, el compromís del govern amb una emergència avança que seguirà requerint esforços de la ciutadania.
La sequera més intensa que mai registrada que estem patint i que ja ha suposat un compromís extraordinari per pagesos i ramaders, i que requerirà d'un esforç de la resta de la societat i continuar amb les inversions en infraestructures hídriques per superar-ne els efectes.
El president també es va comprometre a destinar més recursos a educació per revertir la situació que han generat els mals resultats de l'informe PISA.
En l'àmbit de l'educació, on és vital continuar abocant encara més esforços i seguir treballant conjuntament amb la comunitat educativa, perquè els nostres infants i joves són el present i el futur del país.
Tot plegat en un discurs on, a diferència del missatge del rei Felip VI, Pere Aragonès sí que va fer referència a l'ofensiva d'Israel a la Franja de Gaza per demanar un alto al foc definitiu que aturi, deia literalment, la massacre i la catàstrofe humana.
Sobre el discurs del president de la Generalitat, Pere Aragonès, ahir, sobre les reclamacions que va posar sobre la taula, escoltem ara el comentari que posa el periodista de VilaWeb i col·laborador del Món a RAC1, Ot Bou.
La setmana passada va fer 20 anys que Pasqual Maragall va arribar a la presidència de la Generalitat i, escoltant ahir el president Pere Aragonès, sembla que el temps s'hagi congelat. Va dir que el 2024 ha de ser l'any del traspàs de Rodalies, cosa que el tripartit ja va signar amb un govern socialista l'any 2009. Aragonès diu que aquesta vegada serà integral, però no hi ha calendari ni cap compromís que es traspassaran totes les línies, ni sabem quants treballadors de Renfe es traslladaran a la nova empresa. Aragonès també va dir que l'altre objectiu de l'any que ve serà un finançament singular per Catalunya, una altra vella proposta del tripartit. El 2004, Carod Rovira, de fet, va arribar a amenaçar de trencar el govern si una reforma del finançament no s'incluïa al text nou de l'Estatut. I l'altra reivindicació és un referèndum que Madrid no té avui cap incentiu per concedir a Catalunya, ara que el procés ja s'ha pacificat. Aquest govern té problemes grossos, però el discurs d'Aragonès va il·luminar-ne molt clarament un de central, que no hi ha cap idea de fons nova, cap narrativa que pugui engrescar els ciutadans, res més que velles aspiracions refregides que ja ben pocs catalans confien assolir. La política institucional catalana ha entrat en fase de glaciació.
Gràcies, Ot. I, per cert, un parell de dies abans del discurs d'Aragonès, com també esta edició, el rei Felip VI va fer el seu discurs la nit de Nadal i el que hem sabut a les últimes hores és que el va seguir menys gent que mai. A tot l'estat el van veure pràcticament 700.000 persones menys que l'any passat. És a dir, més de mig milió de persones menys que fa un any. De mitjana va tenir una quota de pantalla del 64%, és una barbaritat, però un cop més Catalunya és on va aconseguir menys audiència, el van veure un 42% dels espectadors. Precisament Carles Puigdemont es va sumar ahir a les crítiques del discurs del rei. En una publicació a Twitter va lamentar que la monarquia no tingui clar el funcionament de la democràcia perquè és hereva del franquisme. D'aquesta manera, l'expresident va carregar contra el missatge de Felip VI, que assegurava que fora de la Constitució no hi pot haver democràcia. En canvi, qui celebra les paraules del monarca són els vocals, tant conservadors com progressistes, del Consell General del Poder Judicial. Segons l'ABC, consideren que Felip VI els ha defensat més que el govern espanyol davant dels atacs dels partits independentistes que qüestionen la justícia espanyola. I encara en política i encara a Madrid, en aquestes hores va cuejant encara l'incident per l'agressió del regidor de Vox a l'Ajuntament de Madrid, Javier Ortega Smith, a un altre regidor de Més Madrid. Recordem que el PSOE assegura que s'està vivint una epidèmia de violència, això és literal, als plens de l'Ajuntament de l'Estat. De fet, el dia abans de l'incident a Madrid, un regidor del PP de Cangas, a Pontevedra, va amenaçar i aixecar la mà a un representant dels socialistes. El PSOE tem que vagi a més aquesta situació i per això el secretari de Política Municipal, Alfonso Rodríguez, fa una crida per aturar l'espiral de violència. En una entrevista ahir a Televisió Espanyola va assegurar que la dreta ha provocat aquests incidents per la ràbia que acumula contra Pedro Sánchez.
Tenemos en nuestras sedes, acosando a nuestros trabajadores, en la calle Ferraz, a neonazis, a fascistas, a gente que permanentemente está intentando agredir, dentro incluso de los plenos de ayuntamiento, como hemos visto en Madrid y también ha pasado en Galicia. Hay una tradición en la derecha española, que es que cuando no gobierna, intenta por todos los medios generar mucha crispación.
Després de l'incident a l'Ajuntament de Madrid, que, recordem, de fet hi ha un vídeo que circula per xarxes socials i també es pot consultar als mitjans de comunicació, en el que es veu bastant clarament que Javier Ortega Smith acaba el seu discurs, acaba la seva intervenció i quan està tornant cap a la seva cadira sent com un crit que li arriba des d'una bancada, en aquest cas des de Més Madrid, s'hi apropa i el que fa és llançar-li en un altre regidor de l'Ajuntament una ampolla d'aigua. Doncs, després d'aquest incident, molts socialistes han denunciat la doble vara de mesura del president del ple, el popular Borja Fanjul. Tant el PSOE com Més Madrid recorden que Fanjul va expulsar del ple Daniel Biondi, un regidor del PSOE que setmanes enrere va tocar la cara de l'alcalde, en un vídeo que també va córrer molt, José Luis Martínez Almeida. En canvi, davant l'agressió d'Ortega Smith, Fanjul es va limitar a demanar-li que es disculpés, però no el va fer fora de la sala en cap cas. Per això, ara li demanen que plegui. En canvi, Almeida tanca files amb ell, l'alcalde creu que la reacció de l'esquerra està sent desmesurada.
Lo único que le digo a Rita Maestre es que mire el vídeo. Verá que el señor Fanjul hizo exactamente lo que la señora Maestre hasta en tres ocasiones le solicitó de forma airada, que le diera la palabra al señor Ortega Smith para que se disculpara. Y por tanto, el presidente del pleno lo único que hizo es atender a los requerimientos que le hacía la portavoz del grupo municipal de Más Madrid. Por tanto, no ha habido una conducta distinta.
Això malgrat que Martínez Almeida sí que ha demanat la dimissió d'Ortega Smith. Per la seva banda, Sumar i Més Madrid van més allà i demanen als presidents del Congrés i del Senat que reprovin el regidor de Vox i que també és diputat. On també hi ha malestar és a Pamplona. Quan falta poc més d'un dia per la moció de censura que farà fora UPN de l'alcaldia i li donarà Bildu amb el suport del PSOE. Les últimes hores, dos socialistes han renunciat a ser el cinquè regidor del partit a la ciutat, després que quedés vacant una plaça. I un d'ells ho ha fet, segons el partit, pels constants assenyalaments i pressions que ha rebut per part d'Unió del Poble Navarrès, d'UPN. Diu que l'han posat al punt de mira tant en actes com a les xarxes socials i que per això ha renunciat al càrrec. La següent a la llista també ho ha fet. En aquest cas, diu, per motius laborals. Això fa que la plaça no es pugui omplir fins després de votar la moció de censura, però com que la majoria és àmplia, els números no canviaran i si no hi ha sorpreses, per tant, Bildu s'endurà l'alcaldia de Pamplona demà. I per cert, encara en política, Sumar ja ha anunciat qui serà la seva candidata a les eleccions de Galícia, que recordem, s'ha avançat el 18 de febrer. Serà la portaveu del partit al Congrés, Marta Lois, del cercle més proper a Yolanda Díaz. S'haurà d'enfrontar el president de la Junta de Galícia, el popular Alfonso Rueda, el socialista José Ramón Gómez Besteiro i a Ana Pontón del BNG. Vox, de moment, no té candidat. I l'esbroncada política esquitxa fins i tot les cavalcades de Reis. Clar que sí, el PSOE i el PP es llancen els plats pel cap, en aquest cas a Càceres. Els socialistes acusen de racista l'Ajuntament del PP per haver eliminat Baltasar, el rei negre, del cartell de la cavalcada. Ahir, quan la ciutat va presentar les activitats programades pels més petits relacionades amb l'arribada dels Tres Reis d'Orient, resulta que a la il·lustració del cartell hi apareixien tres reis, fins aquí bé, però tots tres amb la pell de color blanc. Això, tot i que els populars traien pit d'haver organitzat una cavalcada més inclusiva que mai, deien. En veure-ho, els regidors socialistes a l'Ajuntament van posar el crit al cel i van crear el hashtag No Sin Baltasar. Després de les crítiques, ahir a la tarda l'Ajuntament va esborrar la imatge de les xarxes socials i en va publicar una de nova en què sí que hi apareixia el rei negre. Van explicar que havia estat un error i que la imatge dels tres reis blancs és la que es va fer servir l'any passat, precisament quan el PSOE governava la ciutat. I obrim plana internacional, anem cap a l'Argentina, on Javier Milei torna a treure a passejar la seva famosa motosserra. Aquest cop, en sentit metafòric, el nou president argentí només ha necessitat 3 setmanes a la Casa Rosada per deixar sense feina, atenció, perquè es diu aviat, 7.000 funcionaris. És una de les primeres mesures del seu pla econòmic ultraliberal pensat per reduir dràsticament la despesa pública del país. Milei ha fet fora a tots els treballadors públics que tenien contractes de menys d'un any d'antiguitat, només amb algunes excepcions, com les persones amb discapacitat o les que ocupen posicions indispensables. Els sindicats ja han anunciat protestes avui mateix contra aquesta nova retallada i estudien convocar una vaga general. I atenció als que conduïu un Seat León o un Cupra Formentor. El Ministeri de Drets Socials i Consum alerta d'un defecte mecànic en alguns d'aquests models. Repetim, Seat León o Cupra Formentor. Es tracta d'un error de fabricació que podria fer augmentar el risc d'accident en aquests cotxes i per això Seat ja ha comunicat la seva voluntat d'arreglar tots els vehicles afectats. L'empresa contactarà amb els conductors dels cotxes afectats per aquest problema. Per tant, si teniu un Seat León o un Cupra Formentor i ara acabeu d'escoltar aquesta notícia i us ha agafat allò una miqueta de contrapeu perquè no heu tingut mai problema amb el cotxe, però dieu, ai, si avui surto del pàrquing i m'agafa alguna cosa. Sí, el vostre cotxe és un dels afectats, l'empresa contactarà amb vosaltres per aquest problema i per oferir-vos la solució. A Barcelona, atenció això perquè el nou disseny del carrer Consell de Cent suposa un problema de mobilitat pels 4.000 invidents que viuen a la ciutat. Diferents testimonis ho denuncien avui al periòdico i expliquen que, des que es van fer les obres de millora, ja no poden caminar-hi amb tranquil·litat. Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya, diu que ja no pot arribar a la feina sol, per exemple. I quina és la raó? Doncs que, fins ara, les persones invidents es movien per aquest carrer diferenciant dos tipus de rajoles, les botonadores i les encaminadores. Unes els servien per saber per on caminar i les altres per saber per on creuar. Ara, el Consell de Cent ja no distingeix entre rajoles. Això fa que ni la persona cega amb més audició pugui caminar segura. A més, denuncien que tampoc es compleixen les regles del joc. Els vehicles no respecten les hores de càrrega i descàrrega i tampoc la velocitat màxima de 10 km per hora. Més coses quan passen 6 minuts de 8:45 del matí. La tecnologia és cert que ens facilita molt la vida amb algunes coses, però també és cert que ens la pot complicar i ho il·lustra aquesta dada, que és bastant contundent. Gairebé 9 de cada 10 espanyols creu que l'administració electrònica exclou les persones que menys en saben d'informàtica. De fet, 6 de cada 10 espanyols asseguren haver tingut problemes a l'hora de fer un tràmit en línia i més de la meitat no tenen DNI electrònic. Són dades de l'última enquesta del CIS, que és aquella cosa que passa, que a més, per exemple, amb la secció del contenidor del món RQ ens hi trobem infinitat de vegades, que és de gent que troba completament impossible fer un tràmit a cap pàgina web de l'administració. Recordem aquestes dades, eh? 9 de cada 10 creu que l'administració electrònica exclou les persones que menys en saben d'informàtica. 6 de cada 10 asseguren haver tingut problemes a l'hora de fer un tràmit en línia. Això és un 60%. És que és la immensa majoria de la gent. I més de la meitat directament no tenen DNI electrònic. I molts cops et diuen, sí, fes un tràmit, és un moment, has de posar el teu DNI electrònic i ja està. Molt bé. I com em faig el DNI electrònic? Bueno, per cert, la mateixa enquesta pregunta sobre el grau de satisfacció amb els diferents serveis públics i la justícia és qui acumula més crítiques, ja que un 65% dels ciutadans asseguren no estar satisfets amb aquest servei. I d'altra banda, la seguretat ciutadana i el transport públic són els més ben valorats. Fem una cosa, ara que passen 7 minuts de 8:45, anem a fer una pausa breu, perquè serà breu per la publicitat, i quan tornem aquí al MonarracU, que encara ens queden algunes coses per explicar-vos, estem molt pendents, per cert, perquè l'arribada havia de ser imminent, estava prevista per cap a 8:45, l'arribada de Vitor Roque a l'aeroport del Prat, que és aquest davanter brasiler que hi ha molts culers que agafen tota l'esperança de que pugui revertir una miqueta la tendència. Estem molt pendents, comprovarem ara durant la publicitat si ja ha arribat o no, en tot cas, quan arribi us ho explicarem, i també tenim algunes coses més a explicar-vos, i per exemple, clar, avui fa anys, i a més una xifra d'aquelles rodones que val la pena destacar, que és 80, i que és un cantant molt conegut per tots aquí al país, i ara aprofitarem, tota excusa és bona, per escoltar alguns dels seus grans èxits, que és Joan Manuel Serrat, ara de seguida aquí al MonarracU.
Soc el Daniel i he treballat en diferents sectors. Ara feia més de 2 anys que estava sense feina estable i el certificat professional m'ha permès ampliar les meves competències i treballar en un àmbit nou.
Els certificats professionals són una oferta formativa pràctica disponible al llarg de l'any i cobra les portes al mercat laboral. Són una titulació oficial per trobar feina, reinventar-te, formar-te. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Contracta la teva assegurança de mascota amb Vèrtia des de només 30 euros l'any i compleix amb la nova llei per evitar multes imprevistos. Calcula el teu preu a Vèrtia.es. Estalvia temps, estalvia diners.
No cal gaire per millorar la vida d'algú altre. De vegades n'hi ha prou amb una mirada per fer-li saber que no està sol. N'hi ha prou amb un gest, una empenta, una oportunitat. De vegades n'hi ha prou amb un segon. Si en tan poc temps es poden aconseguir tantes coses, pensa en tot el que hem assolit en 85 anys. 11. 85 anys són només el començament.
RAC 1. Carles Puigdemont i Pedro Sánchez coincideixen al Parlament Europeu.
Hola, ¿esto qué? ¿Para conectar con la Radio Catalunya?
Sí, un momentet, hola. Senyor Zoido, un momentet que el sentim des d'aquí, encara no l'hem presentat. Calla un moment.
Perfecto. Cariño, ¿me puedes traer un pincho tortilla, un pepito de lomo, un café con leche, una cruzcampo fresquita y un sobrecito de sacarina, por favor?
Un sobre de sacarina?
Pa falcar la mesa, que se va. Yo voy desayunando, que después se me junta con la merienda cena y ya la hemos liado. Vale,
vagi fent, sí.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, la Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Salvador Massí, metge i investigador.
El nivell d'oxidants adequat és bo al cos. No vols tenir ni més ni menys. Si tu has de deixar que el cos s'equilibri més per altra banda, el cos, quan li dones antioxidants, de seguida intenta compensar, perquè no li agrada que li canviïs el nivell d'oxidants. Per tant, tot això està basat en ciència, si és cert, però quan ho mires amb més calma, no és tan senzill. L'envelliment no es soluciona amb una cosa, amb una pastilla. És molt més complicat.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
RAC 1. Tots som 1.
8:41, continuem aquests apunts imprescindibles per anar pel món, aquí al món de RAC1. El Twitter d'Elon Musk continua fent aigües per tot arreu. A l'estat va perdent usuaris, ara en té 7% menys que fa un any i s'ha quedat fregant els 20 milions d'internautes a Espanya. Són dades de l'informe anual de la consultora GFK DAM, que estudia el consum digital a l'estat. L'estudi també apunta que Google és el web més consultat pels espanyols, amb més de 38 milions d'usuaris cada mes, seguit d'altres plataformes com YouTube i WhatsApp, amb 36 i 35 milions de persones. L'enquesta també destaca la gran popularitat de TikTok entre la generació Z, que triomfa com cap altra. I parlant de tecnològiques, Apple no pot vendre alguns dels seus rellotges intel·ligents als Estats Units. Es tracta de models com l'Apple Watch Serie 9 i també l'Ultra 2, que incorporen un sensor d'oxigen en sang. Apple manté una disputa per les patents d'aquesta tecnologia precisament amb un fabricant de dispositius mèdics que assegura que li van robar la idea. La Comissió de Comerç Internacional va prohibir importar i vendre aquests rellotges i ara el govern dels Estats Units els ha donat la raó. La prohibició amenaça un negoci que el gegant tecnològic li genera de 17.000 milions de dòlars en vendes, sobretot si la prohibició s'estén ara a d'altres països del món. Va, anem a posar una mica de música. Aquesta nit, el Palau de la Música de Barcelona ha acollit una nova edició del concert de Sant Esteve, que ja té 110 anys d'història. El cor de l'Orfeó Català i el cor de la Cambra del Palau han tornat a unir forces per repassar les Nadales catalanes més populars, com el Noi de la Mare, un concert que ha durat 2 hores mal comptades i que ha acabat amb l'himne de l'Orfeó Català, el Cant de la Senyera. Com Ja és tradició, aquest ha estat el moment més àlgid del concert i la gent del públic i dels cors ho ha aprofitat per treure les senyeres i les estelades. L'Orfeó també ha homenatjat el compositor Pau Casals amb motiu del 50è aniversari de la seva mort i s'ha recordat Lluís Domènech i Montaner, que és l'arquitecte del Palau de la Música ara que fa 100 anys clavats de la seva mort. I com dèiem, música avui, aniversari d'aquells rodons, fa 80 anys... Joan Manuel Serrat.
Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang, ara que em sento...
80 anys d'un dels músics més importants, sens dubte, del nostre país. Serrat va fer el salt a la fama amb Cantares, publicada l'any 1969, versionant el poema d'Antonio Machado, Caminante no hay camino.
Hace algún tiempo, en ese lugar... Donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino.
Però si per alguna cosa recordarà per sempre més la figura de Serrat és per la creació d'autèntics clàssics de la música tant catalana com espanyola amb temes com aquest meravellós Mediterrani.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
O, per exemple, Hoy puede ser un gran día, juntament amb el seu amic i cantant Joaquín Sabina.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
O la cançó d'amor per excel·lència en català, Paraules d'amor.
Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps.
En total, gairebé 60 anys de trajectòria musical després que Serrat s'acomiadés tot just fa un any dels escenaris al Palau Sant Jordi de Barcelona. I pel que fa als concerts d'avui, els concerts del dia, la Sala Polo de Barcelona acull una nova edició del Festival Solidari Rock pels Xuclis. Serà un doble concert de Please, la banda de tribut a U2 que estem escoltant, i Play the Game, que ret homenatge a Queen. Els concerts començaran a les 8 del vespre i tots els beneficis aniran a la Casa dels Xuclis, que és una entitat d'acollida per nens amb càncer i els seus familiars. I per cert, que avui surten a la venda les entrades del proper concert de Loquillo. Actuarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el 17 de maig de l'any que ve en el marc del Festival Mileni. Les entrades es posaran a la venda a les 10 del matí. Per cert, parlant encara de música, ara de seguida anem a les estrenes del cinema, que s'han avançat aquesta setmana, perquè com que el dia 31, com que cap d'any cau en diumenge, és un cap de setmana així una miqueta especial, s'han avançat les estrenes. Però parlant de música, avui tindrem una última hora del món a RAC1 especialment musical, que ve molt de gust, que s'hi pot posar, es posarà molt bé. Avui, d'una banda, cap a les 11, avui farem venir l'Òscar Nin. Li hem donat feina aquesta setmana, després d'haver fet l'embalat aquest cap de setmana i d'esperar-lo a l'ens fotre'n fora d'aquest divendres. Li hem dit, va, Òscar, vine avui, dimecres 27 de desembre. I per què ve avui l'Òscar Nin? Doncs perquè avui s'estrena a Disney Plus el documental Rafaela. És el documental sobre la grandíssima Rafaela Carrà. Llavors el que farem amb l'Òscar Nin és repassar la trajectòria de l'estrella italiana amb tots els seus grans temes. Farem que l'Òscar el deixarem a córrer, farem que soni moltíssima música avui a partir de les 11 del món a RAC1 per ballar. Bàsicament per ballar, perquè ens ve de gust ballar i perquè Rafaela Carrà s'ho mereix això i més. I després de ballar, anava a dir, seurem amb, però segurament potser continuarem ballant, però sí que seurem una estoneta per escoltar la que segurament és una de les veus del moment a Catalunya i que vam tenir la sort de poder-la escoltar aquest dissabte a l'especial Des Nadal al Món al Palau de la Música, i que és la Julieta, que és, sens dubte, una de les artistes que més ho està petant actualment a Catalunya i que se suma a aquest grup d'artistes que ara mateix està abanderant la música urbana catalana, com són els Tiets, com és la Muixca, com són els Figaflaues, i també a la Julieta, que ens vindrà doncs a presentar les seves últimes novetats i amb la que volem parlar tranquil·lament i amb calma sobre com una persona que fa un o dos anys doncs bé, anava fent les seves coses, treia les seves cançons, la gent la seguia més o menys, però cada cop ha fet un salt bestial i que ara allà on va omple, desborda escenaris. Doncs com es viu això amb una persona tan jove com és la Julieta, aquesta fama tan sobtada que comparteix precisament amb artistes com Dan, com els Tiets, la Muixca i companyia. Per tant, avui, si teniu ganes d'escoltar música, a partir de les 11 del matí, aquí al Món RAC1, primer dosi extensa amb Òscar Nin de Rafaela Carrà, i després la Julieta. Són les 8:50. Passem als esports amb en Repsol. Víctor Roque, notícia d'última hora, ja dèiem que estàvem pendents de que passés això, era imminent. Acaba d'aterrar a l'aeroport del Prat, ho ha fet concretament fa 4 minuts, ho ha fet a les 8:46, precisament. El davanter brasiler és el primer reforç del mercat d'hivern al Barça i ha dipositades moltíssimes esperances perquè amb els seus gols reverteixi la irregular dinàmica de l'equip. Roque acaba d'aterrar enmig de moltíssima expectació, ben carregat de maletes i acompanyat de la seva dona i els seus pares. De fet, el Barça, en les darreres hores, ha promocionat l'arribada de Roque amb l'imatge d'un tigre, ja que el sobrenom del jugador és Tigrinho, passejant per la gespa de Montjuïc. Roque s'incorpora ja aquesta setmana als entrenaments i podria debutar el pròxim dijous contra les Palmes en el primer partit del Barça del 2024. El dia abans del partit, el dimecres 3 de gener, com sempre està prevista la convocatòria, veurem si Xavi l'afegeix o no. I aquell mateix dia, dimecres 3 de gener, està prevista la presentació de Vitor Roque com a nou davanter del Barça. I per cert, ja que hi som, ja que estem en informació esportiva, doncs fem tota la resta dels esports amb Repsol. Avui també hem d'estar especialment pendents d'Alexia Putellas. La capitana del Barça passarà per quiròfan, se sotmetrà a una artroscòpia per revisar l'estat del seu genoll esquerre. Recordem que Putellas no juga des del 14 de novembre ja, quan va rebre un cop a la zona en el partit de Champions davant del Benfica. La intervenció la farà el doctor Joan Carles Montllau, el mateix que va operar Putellas el juliol del 22, després de la greu lesió de lligaments que es va fer en el mateix genoll. Durant el matí s'espera que el Barça faci un comunicat per informar sobre l'operació, tot i que difícilment expliqui els terminis de recuperació. Veurem si Alexia Putellas pot jugar el pròxim 23 de febrer, la final a 4 del Nations League femenina. Ahir vam saber que Espanya acollirà aquesta cita. La selecció jugarà contra els Països Baixos la primera semifinal i França contra Alemanya la segona semi. L'estadi Nou Home d'Andilla de Cádiz a l'escenari de la final. Per cert, avui llegim el periòdico que empreses subcontractades per reformar el Camp Nou estan presumptament manipulant les nòmines dels seus treballadors. Això seria per eludir la inspecció de treball. Els treballadors han denunciat pràctiques abusives després que les empreses els abonessin salaris presumptament irregulars en conceptes mal calculats en detriment del treballador, categories no corresponents al conveni. Això quan ahir es va jugar aquesta jornada que és tan meravellosa, que és fantàstica pels amants del futbol. Ja no, és que ja no has de ser anglès, perquè ara tens la sort de poder-ho gaudir des del sofà de casa. Però si ets anglès, és que clar, és un dels grans dies de l'any, que és això que s'anomena Boxing Day a la Premier League anglesa, una jornada que va deixar el Liverpool com a líder després de guanyar 0-2 al Burnley. Ara els Reds li treuen 2 punts a l'Arsenal, que juga avui contra el West Ham en un dels derbis de Londres. També avui juga el Manchester City a Pep Guardiola contra l'Everton, en aquest cas per mirar de retallar punts a la taula. I 2 apunts més molt breus d'actualitat esportiva. El Joventut de Badalona, que va superar ahir el Venècia en partit de l'Eurocup, 89-91. Avui juga el Barça a la pista del segon classificat, l'Unicaja de Màlaga, partit de Lliga CB, que començarà a les 9 del vespre. I en tennis, Novak Djokovic i Carlos Alcaraz s'enfrontaran avui en un torneig d'exhibició. El número 1 i 2 del món jugaran a partir d'un 17:15 de la tarda, hora catalana, a la Tennis Cup de Riyadh, a l'Aràbia Saudita.
Escolta, puc abaixar la finestreta i...
No, Clara.
Si trigaré poc.
Vinga, va.
Quan et converteixes en un il·luminat i comences a estalviar en carburant, en les factures de la llum i el gas, o estalvies comprant en les teves marques preferides fent servir Wilet i en les recàrregues elèctriques, et ve de gust explicar-ho. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
I avui, com dèiem, s'avancen les estrenes al cinema i arriba la comèdia romàntica finlandesa Fallen Leaves.
Muistatko sitä iltaa, kun laulat karaokea? Siinähän istuu ne kaksi naista. Tapasin sen pienemmän myöhemmin.
És una de les pel·lícules europees més ben valorades de l'any. No en va estar nominat als Globus d'Or al costat de La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona a la categoria de millor pel·lícula estrangera. A més, també està preseleccionada pels Premis Òscar i va rebre el Premi del Públic al Festival de Cannes. Fallen Leaves explica la història de l'Ansa i l'Olapa, dues persones solitàries que es troben per casualitat una nit a Helsinki i que intenten trobar el primer i únic amor de les seves vides. Qui ja l'ha vista és el crític de cinema del món RAC1, Toni Vall.
El cinema d'aquí Kaurismäki, quin indret tan fascinant, tan confortable, tan especial on retornar de tant en tant. No teniu la sensació, els cinèfils, que Kaurismäki ha de ser ja un cineasta molt ancià? A mi em passa. Doncs forma part de la meva vida des que tinc memòria cinèfila. I no, tan sols té 66 anys. Encara queda temps per endavant. Temps per gaudir de films que tots assemblen entre ells, però tots són diferents. Com diferent és aquest Fallen Leaves, història d'un supermercat i de dos personatges que s'hi troben i se salven mútuament de l'avorriment i de la depressió. Els personatges de Kaurismäki mai riuen, però potser a vegades troben engrunes de felicitat. I aquí torna a passar el mateix i tornes a connectar amb les seves vides, amb aquells colors tan característics, amb la fredor d'un cinema preciós, commovedor. Una experiència fabulosa i per molts anys més.
Moltes gràcies, Toni. Pel que fa a les sèries, avui arriba a Disney Plus una nova temporada i, com deia, com portem dient des de primera hora del matí amb l'Agustí Serrat, que en vinguin tantes com vulguin, de Padre de Família.
But where are those good old-fashioned values on which we used to rely?
La sèrie d'animació per adults ja suma 22 temporades que segueixen de prop les peripècies de la família Griffin. I encara sobre plataformes, atenció a aquells que tingueu Prime Video, perquè inclourà anuncis a partir del 29 de gener. Això sí, de moment als Estats Units. Qui se'ls vulgui estalviar haurà de pagar un cost addicional de $3 al mes. Se sap que aquest servei arribarà a Espanya en principi a finals del 2024. I en televisió ens ha sorprès molt llegir que la reina Letícia tornarà a aparèixer en pantalla. Serà el Dia de Reis a Movistar Plus. Ho faran el retrobament del programa històric Goma Espuma, després de 17 anys. Ho ha anunciat Movistar Plus a Twitter amb un vídeo dels tres presentadors i de la mateixa reina.
Oye, pero yo lo que pienso, digo, ¿quién me iba a decir a mí que cuando, después de estos años en los que yo tenía 13, 14, y que escuchaba a escondidas de madrugada el programa de Goma Espuma en Antena 3 de radio, ¿cuántos años han pasado? ¿Más de 30 y...?
No, qué tonterías. Pero escucha, ¿tú eras oyente voluntaria o obligatoria? Porque tenemos oyentes obligatorios que...
La reina Letícia serà la convidada d'honor per parlar de la Fundació Goma Espuma, que promou la cultura i l'educació infantil per les persones més desfavorides de la societat. I el que també torna, en aquest cas a Televisió Espanyola, és Cifres i Letres. El concurs a la nova aposta diària de la 2 i arribarà ben aviat amb una renovada i ambiciosa, això diuen, posada en escena, on es combinaran les proves clàssiques amb jocs nous, com ara un gran final en què els concursants hauran de lluitar pel pot acumulat. Espanya, Cifres i Letres, va tenir diverses etapes, però segurament la més coneguda i la que va tenir més èxit és la que va presentar Elisenda Roca entre el 1991 i el 1996. En aquesta ocasió, l'encarregat de presentar el nou Cifres i Letres serà Aitor Albizua. I per cert, que el president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha acomiadat de la sèrie Cuéntame cómo pasó, que va acabar ara fa gairebé un mes.
Cuéntame tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió.
Ahir va rebre tots els actors de la mítica sèrie de televisió com Ana Duato, Imanol Arias o Maria Galiana a la Moncloa per fer un cafè amb ells, malgrat l'èxit de sèries com Cuéntame. Aquest 2023, que deixem enrere, el consum de televisió a Espanya ha arribat al seu mínim històric. De mitjana, cada espanyol li ha dedicat una mica més de 180 minuts al dia. Això és gairebé un 5% menys que l'any 2022. Tot plegat demostra que els joves, doncs, cada cop s'allunyen més de la televisió convencional. I, per cert, abans que parlàvem del discurs de Sant Esteve del president aragonès, doncs ja en tenim les audiències. El van seguir 270.000 espectadors. Això és un 15,7% de quota de pantalla. L'any passat hi havia fet un 18,8% de share i 376.000 espectadors. Per tant, el discurs d'aquest any del president Pere Aragonès de Sant Esteve que ha baixat una miqueta d'audiència, però si fa no fa, es manté amb uns registres de quota de pantalla similars. Anem al temps. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Estàs bé, eh?
Sí.
Tu fas bona cara, com sempre.
Intentem.
Però fa fred.
Fa fred. Tenim aquestes glaçades que són intenses encara a les 9 del matí.